La boda de Pepe i de Bots i l'extensió del PSIP. Evidentment, la resta de grup, com Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, i votaren en contra. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
I avui a l'Aviador, un capítol nou de Postveritat i altres drames, les sèries que no mos podeu perdre i l'escapada cinèfila de cada dijous. Comença la cultura. Benvingut tothom.
Així, el tema que tractaran les nostres col·laboradores de Postveritat i altres drames serà la gelosia. Des de molt de punt de vista i de la mà de la nostra persiana més filosòfica, na Carme Isern, i també de la seva convidada, també filòsofa, que és na Manuela Campoamó. I després, cinema, a l'escapada Marta Pérez i les millors sèries a les plataformes amb l'alter ego de Cata Rosell, que és na princesa Consuela.
I tot això des d'ara mateix i fins les 7 amb Miguel Soler, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I ja ho han dit, avui Tamàs, Postveritat i altres drames, i a més un capítol conduït per la nostra filòsofa, que és Carme Isern. Avui, a més, dues filòsofes al preduent, eh? Està
sí.
Molt bé, estic superben envoltat.
Ets superafortunat, superafortunat.
Sí, i som molt conscient de la meva fortuna en aquests moments.
I sí, estic supercontenta avui perquè tenim una convidada fantàstica i meravellosa. Ella és una apassionada de la filosofia, de la lectura, de teatre... Sí, o sigui, més gent encara de teatre en aquesta secció, sí. Perquè mos en faltava. I apassionada de moltíssimes coses més. És curiosa, crítica, fanera i doctoranda en filosofia en el programa Cognició i Societat de la UIP i docent en els graus de filosofia i psicologia. Amb tots vosaltres, Manuela Campoamor!
Hola, moltes gràcies.
I quan has tingut temps de fer tot això? Perquè super jove, no?
Totalment.
Se va fent, se va fent.
Si m'havien fet l'aspecte, el manco. Però bé.
I avui venim a xerrar d'un tema fantàstic. Com t'hem avisat, xerrarem de gelosia. Hi ha moltes coses que se poden xerrar quan xerrem de gelosia, però ens centrarem sobretot en gelosia i narratives. Llavors, crec que podem començar.
Vinga.
A l'episodi d'avui parlarem sobre gelosia i narratives. Més concretament, mos demanarem què mos ensenyen les narratives sobre la gelosia. I això intentarem entendre avui. Primer, què és la gelosia. Segon, quina imatge tenim de la gelosia, és a dir, com se representa la gelosia normalment a les narratives. I quines conseqüències té aquesta imatge. Deixant per altre dia temes super relacionats com són la gelosia a xarxes socials, la gelosia en relacions més concretes, no? Per exemple, amistat, parella, germans, germanes, o la gelosia en grups més concrets, com serien, a lo millor, adolescents, infants, fins i tot animals no humans. Mm-hmm. Tot això mos queda per un altre dia. Avui mos centram en gelosia i, en general, en com està representades les narratives. Mos sembla bé?
Em sembla ideal. Beníssim. Has vengut al lloc adequat, Manuela.
I de Manuela, per què no començam? Te requerim. Què és això de sa gelosia? Conta-mos.
Genial, pues sí, hem de començar per on tota filòsofa i filòsof ha de començar per reflexionar, no? Què és allò de lo que estem xerrant? Pues estic segura que, a banda de donar-vos una definició més científica, tothom d'aquí i tots els espectadors poden pensar en què és la gelosia. I estic segura que me dirien que és algo que sentim, no? Una emoció, i també que mos sol passar quan una persona que estimam se relaciona amb un rival, amb una amenaça per nosaltres.
Tu haguessis dit això, que sí, Rafa?
Sí, no sé si les mateixes paraules, però totalment d'acord.
Ara bé, la visió acadèmica és un poc més precisa i mos diu que sí, es tracta d'una emoció i d'una emoció que sorgeix en un triangle social. Que és un triangle social? Pues una relació on hi ha tres elements. La persona que se sent gelosa, la persona de la relació estimada i el rival que apareix. Quan la persona gelosa se sent amenaçada, és quan sent aquesta gelosia.
O sigui, necessitem tenir la persona que sent la gelosia, la persona a qui estima, no? Aquesta persona que se sent gelosa, i una tercera persona que entra allà, no?
Sí, exacte.
I necessitem alguna cosa més a part d'això?
És vera que s'ha de mencionar que, com a tota emoció, se diu que té una valència afectiva. És a dir, té una... O sigui, segons si mos senta bé o malament, tindrà una valència positiva o negativa. Per exemple, la por. La por mos fa sentir-nos bloquejats, mos fa suar, pues se diu que té una valència negativa. En canvi, l'alegria mos fa sentir-nos relaxats, que sentim plaer, pues té una valència positiva. I de la gelosia se diu que té una valència negativa, perquè mos fa rumiar, mos fa sentir ansietat i preocupació per els nostres éssers estimats.
De fet, abans xerràvem de Shakespeare, no? I justament Shakespeare, quan parla de gelosia, la caracteritza com es monstre d'ulls verds. O sigui, imagineu-lo lo terriblement dolenta i corrosiva que veu sa gelosia Shakespeare ja, no?
Total, aquesta imatge més ha quedat gravada en el nostre imaginari, perquè associam sa gelosia amb el color verd i també associam amb lo verd lo tòxic i lo verinós. I crec que quan pensam en sa gelosia, pensam en quelcom tòxic.
I crec que en el cas de sa gelosia passa una cosa que crec que també vàrem xerrar quan parlàvem de peresa o... Sí, crec que era quan parlàvem de peresa, que no només és que tingui aquesta valència negativa, que mos fa sentir un poc malament, és que també mos jutja molt per tenir-la, no? O sigui, record que quan parlàvem de peresa... No, era quan parlàvem d'enveja, clar, que està molt relacionat amb sa gelosia. Que quan parlàvem d'enveja dèiem és molt difícil reconèixer que un és envejós o envejosa, mos costa moltíssim.
Està socialment bastant penalitzat, clar.
Clar, està molt penalitzat. I amb sa gelosia crec que, a part de que mos fa sentir malament, quan nosaltres som conscients de que estem gelosos o geloses, això també és pitjor, perquè deim, buah, allà damunt, és que sóc una gelosa i no ho hauria de sentir, no?
Fixeu-vos que, per exemple, les primeres cites, quan estàs començant a conèixer algú, que... Per exemple, jo som molt donat a descobrir o esmentar els meus defectes ja de tot d'una. Vamos con todo per delante. Porque...
Aquest és el meu principi. Si no t'agrada,
échate d'anar-te'n. Però, clar, és vera que... I també sé, per referències, amics i amigues que m'han contat moltes primeres cites, no se diu, tot i que siguis gelosa, jo som gelós. Perquè
Rafa.
És com que separa molt, no?
Un dia farem episodi d'aquest format de primeres cita de currículum, que se li diuen això,
sí?
No? Que és seure't aquí i dir conta'm la teva vida, tu quan et vas anar a l'institut, tu quan vas anar
a... Jo és que fa tants anys que no tinc una primera cita, però i a més sempre les he rebutjat, sempre he estat fins i tot quan tenia 15 anys, però sí, l'univers el coneixem tots, no?
Clar,
però...
I en part jo crec que no ho deim perquè sabem que entre nosaltres mos jutjam, si algú mos diu que és gelós, nosaltres diem ui, aquesta persona és un poc insegura o té un trauma o algo li passa, perquè si ets gelosa...
O sigui que això ja mos dona informació de certa concepció negativa, no?, de sa gelosia. Ara, fins ara l'han descrit de forma molt neutral, però a més hi ha aquest tint social, no?, aquest judici social. Per tant, d'alguna banda mos ha de venir.
Sí.
I aquí és on te faig la següent pregunta, que és aquesta imatge que tenim de sa gelosia, o sigui, de bon mos bé, com s'ha representat això a ses narratives? Com ho hem après?
Sí, això és molt interessant perquè, clar, mos ha de fer reflexionar que ses emocions tenen una part innata, però també aprenem a com expressar-les i com sentir-les en algun puesto. I jo crec que les narratives són un lloc on es treu molta informació. Què entenc per narratives? Són històries contades a productes culturals, a pel·lícules, a cançons, a sèries... I, clar, de narratives de gelosia tenim moltíssimes.
Jo crec que ara, amb l'auge, ara, en els darrers anys, l'auge del reggaeton, per exemple, de la música urbana, les lletres estan carregades, no? De gelosies, de patiment a causa de la gelosia.
Clar.
Sí, sí, sí. I em pot donar alguns exemples? I sí. Algunes idees por ahí?
Tenim des de pel·lícules clàssiques com Moulin Rouge o Fatal Attraction, o pel·lícules més juvenils com pot ser After, Tres metros sobre el cielo, i cançons hi ha moltíssimes. Tenim el clàssic Jealous Guy d'en John Lennon o Cómo pudiste hacerme esto a mí de Alaska y Dinarama.
Correcte, és veritat, sí, sí.
I de clàssics també, no? Alguns sí. Que tu també has estudiat.
Otelo i Medea són els clàssics més paradigmàtics d'això.
Sí. Otelo vendria a ser un poquet l'epítome, no? de tot l'univers gelós i també per les conseqüències que li du a ell i sobretot que li du a Desdèmona i altres persones.
Però clar, que no ha de ser central la gelosia si és una emoció que hem sentit durant quasi tota la història de ser humà.
Clar. I entre tanta narrativa, has trobat algunes constants i alguna cosa que se repeteixi en aquestes caracteritzacions de la gelosia?
Sí, he trobat alguns punts. Per començar, que la gelosia sempre apareix dins d'una història d'amor. I si no surt dins d'una història d'amor, són petites excepcions. Ja hem mencionat algunes pel·lícules romàntiques, com Tres metros sobre el cielo, 50 sombras de Grey, però és que el fet és que, tot i que no sigui central la gelosia, que la pel·lícula no vagi de la gelosia, sempre hi ha un fet que m'ho fa pensar en la gelosia. Una escena en la que la nostra parella, la parella del protagonista està xerrant amb qualcú de l'altre sexe, a les relacions heterosexuals, i ja veiem en el protagonista de la pel·lícula amb una mirada estranya o fent-li un comentari a aquesta persona. I clar, això normalitza que la gelosia apareixi en aquests contextos.
Clar, jo puc veure talment en Mario Casas posant-se així com a superfort i superrabiós. És totalment... Sí, sí, ve totalment això.
Jo crec que totes les adolescents tenen una imatge d'un actor fent
sí,
això o una pel·lícula.
Sí, 100%.
A més, també hi ha una diferència en les narratives de com és la gelosia de les dones i dels homes. Trob que la gelosia, quan li passa a un home, és una gelosia que jo dic, que és un terme conegut, de sospita. És de que no ha passat res encara, però l'home sospita de que pot passar alguna cosa. En canvi, quan és de dona, la dona ja hi ha hagut una infidelitat. I, per tant, és una gelosia reactiva. Com actuo quan me sent gelosa perquè m'han fet alguna cosa.
Clar, o sigui, tenim en el cas dels homes, la idea seria que els homes estan molt pendents, molt controladors. En el cas de les dones és aquesta reacció desmesurada perquè hi ha hagut una infidelitat, perquè hi ha hagut una traïció, alguna cosa així, no?
Clar, però també estem parlant d'un concepte que té molt a veure amb el patriarcat i el masclisme, no? O sigui, jo crec que...
Sí, en les relacions rosques.
Les relacions possessives, no? Ets meva, ets meu, sobretot és meva, però parlant de... Per tant, no tens dret a posar-me en dubte, no? O fer cas a una possible amenaça, com deia en Manuel abans.
Sí, de fet, hi ha filòsofs i filòsofes que a l'anàlisi aquest de gelosia que mos feia abans na Manuela, que deia tres elements, tres personatges, que d'un mot sentim malament, afegeixen, i és judici de que hi ha alguna cosa que és justícia, que te pertany, no? O sigui, a vegades surt el terme possessió, però a vegades és simplement és qüestió de respecte, és qüestió de justícia, i això és el que dispara sa gelosia. Segons alguns autors i autores, altres diuen que es pot perdre alguna cosa,
sí.
Però... És interessant que moltes vegades, ara que estem llegint la literatura sobre aquest tema, moltes vegades se parla de sa gelosia com alguna cosa que té a veure d'alguna manera amb sa legitimitat, no? I amb el respecte i amb sa justícia, no? Com aquestes nocions com molt, molt polítiques. I sí, evidentment té a veure amb una forma d'entendre ses relacions i d'entendre a ses dones, també.
Clar.
Totalment.
Però alhora que està relacionat amb tot això, veiem moltes narratives que relacionen la gelosia amb la toxicitat. I, per tant, venim de narratives que l'associen amb l'amor, però també després que mos diuen que són tòxiques. Tenim milers de casos d'això, perquè la gelosia és la protagonista de tragèdies, com la d'Otelo, i de thrillers psicològics, com tenim l'exemple de La cara oculta, La cara oculta d'una pel·lícula espanyola, o El practicante. Però, de fet, per aturar-nos un poc a la novel·la de Otelo, que conta la història, per qui no ho sàpiga, d'un protagonista que acaba matant la seva dona per una sospita injustificada, s'ha creat, de fet, el nom de síndrome d'Otelo, que serveix per donar nom en aquest trastorn delirant de sentir gelosia, però sense tenir proves.
O sigui que sabeu ja, no només com una cosa dolenta, sinó com una cosa que és una malaltia, no? O sigui, en el nivell de, si parlem de patologia, parlem d'alguna cosa que no només és que sigui un defecte, és que t'has de curar, no? T'has de llevar en això, perquè t'infecta. Bé, la mateixa imatge, el monstre d'aquell monstre que xerrava Shakespeare, que te consumeix, que te menja per de dins, no? O sigui, 100% malaltia. Totalment, totalment.
I una de les conductes tòxiques que sempre ha d'aparèixer és aquesta conducta tòxica d'espiar a la nostra parella.
Clar, control, no?
El control, exacte.
Sí, la conducta de vigilància, supos.
Clar, però tot i que és vera que la gelosia pot dur accions tòxiques, no sé si sempre ha de ser així. Vols que penseu?
No, pot haver gelosia ben gestionada, te refereixes?
Sí.
Jo és que a mesura que aneu parlant me ve en el cap una escena meravellosa d'una novel·la d'Oscar Wilde, que és L'abanico de Lady Windermere, que està a una taula, hi ha, no sé, 12 comensals, i hi ha un matrimoni, però que no estan junts, no? I en un moment determinat...
ja sé quina diràs.
Una dona li diu al marit, que està separat de la dona, saps que la teva dona està coquetejant de... en la persona que té de vora, i ell diu, sí, m'he donat compte. Però en qui vol tenir sexe, estic fent una traducció tal, és amb el de davant. I com ho saps? I diu, perquè el de davant la fa riure. Clar, és ser conscient que hi ha una amenaça, ser conscient que potser la teva dona se sent atreta en aquests moments per una persona que està a prop, però gestionar-ho d'una manera amb aquesta elegància britànica, no?
Quina enveja, clar, també t'he de dir, sí, poder gestionar-ho d'aquesta manera.
Estem parlant de ficció, de narrativa. Això passa, pot passar. És habitual? No ho sé, crec que
ja,
no.
Ja, és complicat, és complicat. Però has dit un altre element interessantíssim, que és això de la percepció de l'altre com a amenaça, perquè pot complir el mateix paper que tu i un pont millor.
Clar.
O sigui, jo no me posaré gelosa d'algú amb qui, jo què sé, doncs amb que jo tinc una superamiga amb qui sempre vaig anar al cine, i la meva amiga comença a anar al gimnàs amb una altra, jo no me posaré gelosa. Però me posaré gelosa quan la meva amiga comença a fer les coses que normalment feia amb jo.
Clar.
O sigui, aquest element de substitució, llavors en aquest cas és ideal, però en aquest cas és... No. El que me preocupa és que l'està fent riure, que probablement és el que jo faig normalment, no?
I segurament de component estètic, indubtable, no? Si aquesta amenaça tan guapa com tu o més, intel·lectual, si aquesta persona això està fa riure, o t'està ensenyant coses, o és un gran literat o literata, vull dir, clar, són amenaces que incideixen en la teva inseguretat, no? Encara jo no puc arribar en això, segurament.
Sí, és l'element aquest de comparació, no?
Sí, de comparació i de sentir-te menys que l'altra persona.
I quines conseqüències té tot això? Perquè fins ara tenim, o sigui, recapitulant, tenim que la gelosia apareix moltíssim a les narratives, que apareix diferent quan la senten els homes o quan la senten les dones, que apareix sobretot en contextos romàntics, i que moltes vegades se la caracteritza gairebé com una malaltia, no? Com una patologia de la que mos hem de lliurar d'alguna manera. I sembla que tenim també pocs referents de gelosia ben gestionada. Aquesta elegància que mencionava ara en Rafa apareix poc.
Sí.
Per tant, quines conseqüències té que constantment des de les històries que mos contàvem hi hagi aquesta imatge de la gelosia?
I anem a primer pensar en quines conseqüències pot tenir associar-ho amb l'amor. Vale. Lo primer que jo destacaria és que el que mos du a pensar és que si hi ha amor, ha d'haver gelosia. És a dir, que la gelosia és quelcom intrínsec a l'amor. I això és una idea que ha estat bastant criticada des del feminisme, perquè mos pot dur a assumir el mite de la gelosia romàntica, com aquesta falsa creença de que si mos estimen mos han de demostrar que estan gelosos de nosaltres, i que la gelosia és quelcom necessari a la parella. I això jo trobo que és especialment problemàtic quan és un missatge que se transmet a pel·lícules romàntiques juvenils.
És que seria el contrari, no? Si estimes, has de voler que aquella persona sigui lliure, i la llibertat entra fins i tot que se'n vagi amb una altra. Que és la llibertat que has d'assumir, no?
El concepte que s'utilitza en literatura en poliamor i en aquest tipus de context és la paraula compassió, que seria... mal descrit, es contrari a la gelosia, no? La satisfacció, l'alegria, perquè l'altra persona, el vincle, se relaciona amb algú altre, no? I llavors, en lloc de veure l'altre com a amenaça, el que ho veig és com a, estic contenta perquè hi ha alguna persona més que també està cuidant d'aquesta persona que a mi m'importa. Mm-hmm. Complicadíssim,
sí,
però...
de solir això.
Però... O sigui, intentant pensar en referents, en narratives, és que no me'n ve ni un.
No.
Jo, insisteix, jo veig que en Mario Casas tot el temps,
sí,
en un conte romàntic, i fins i tot ara quan xerraves d'això de desmita de la gelosia i amor romàntic, pues Bridgerton, no? aquest culebron de que, ai, lo que he de fer és fer-lo sentir gelós, mm, i lo que vull és que te sentis gelós perquè si no, no m'estimes de veres. És com a... està molt, molt imbricat ja això, ho tenim com a superaprès, mm-hmm, que si hi ha amor, hi ha d'haver gelosia, i si no te sents gelós, gelosa, no m'estimes. Totalment. Des d'aquí, per favor, una crida a que això no ha de ser així.
Aquest esquema l'han de rompre, no, ja, per favor.
Exacte. No mos agrada.
A més d'això, clar, si sempre veiem representada la gelosia en un context d'amor, mos pot dur a aprendre que aquella emoció només se dona en aquell context. En canvi, nosaltres sabem que la gelosia se pot donar entre germans i germanes, de fills a pares, uh-huh, o inclús entre amigues, entre companys de feina.
Uh-huh.
I clar, aquesta falta de representació pot dur a una incomprensió de l'emoció, perquè si nosaltres mos sentim geloses davant de les nostres amigues, però mai hem vist una situació en què se doni això, podem no entendre el que mos està, clar, passant. Inclús mos podem sentir incompreses per l'altre.
Uh-huh. Clar, mos falten... Una paraula que s'utilitza a vegades, i aquesta t'agradarà, Rafa, a filosofia de la psicologia i a psicologia social, és mos falten guions.
Guions, sí.
O sigui, seria l'equivalent a dir que mos falten referents, mos falten exemples, no? O sigui, sabem com és la gelosia en context de parelles, perquè tenim molt de guions, se mos ha explicat molt com és, com la performam, com l'expressam, com la compartim, però, com mos deia Manuela, jo no en tinc ni idea de com he de reaccionar a la gelosia entre amigues, no sé com he de reaccionar a la gelosia entre companyes de classe, i és perquè mos falten guions. Per tant, també, segona crida del programa d'avui, dramaturgs, dramaturgues, per favor, representacions de la gelosia ben gestionada en relacions no romàntiques. Per favor, ho necessitem.
En relacions no romàntiques, sí, s'ha d'especificar ben això, perquè normalment, quan parlant de gelosia, tendim a pensar que estem parlant d'una parella.
Exacte. No? Exacte.
O de relacions, diguem, emocionals o sentimentals.
Sí.
Què més tenim?
L'altre element que hem de tenir en compte és que, com a dones i homes, no veiem representades les nostres emocions de la mateixa forma. I això és el que en filosofia se denomina gendered feelings, o emocions de gènere. És a dir, formes que aprenem d'expressar, regular i sentir les nostres emocions depenent de si som homes o dones. Uh-huh. El típic exemple és, si ets un home no pots expressar la teva tristesa plorant, o si ets dona no pots expressar la teva ira cridant, uh-huh, perquè està mal vist.
Clar. Hi ha un exemple, uns estudis que vaig llegir, me desvio tots segons de tema, però vaig llegir, uh-huh, uns estudis interessantíssims sobre plorar, que això també dona per episodi, plorar, i és que en els homes se'ls deixa plorar només en context esportiu. És a dir, si tu plores perquè ha guanyat en Rafa Nadal el que sigui que ha guanyat en Rafa Nadal, a topíssim. Però si tu plores en un altre context que no és context esportiu, els nins no ploren, no? O sigui, llavors
això
aquesta...
Això és molt antic, ja, no? Encara,
no, clar, jo crec que encara està. Sí, jo crec que encara hi ha feina, encara hi ha feina. I les narratives amb això tenen un paper essencial, perquè si mos acostumam a veure diferents formes de gestionar les emocions, tant per homes com per dones, i no aquests patrons tan tancats, de com uns i altres han de gestionar les emocions, això, l'exemple, uh-huh, és ideal. O sigui, mos fa també canviar com ho expressam i com ho sentim, també.
Clar. I, clar, tot això crea estereotips i crea, clar, imaginaris. I tot i que els homes també senten gelosia i tenim moltes narratives, sí que existeix aquest imaginari de la dona gelosa per qualsevol cosa, uh-huh, no? Com, uh-huh, que tots podem imaginar-nos alguna dona així.
Uh-huh.
I, clar, això fa que les dones, quan experimentem la gelosia, no vulguem caure en aquest patró de conducta. I podem crear en contra de nosaltres com un estigma o un rebuig de jo no vull que se noti que m'estic sentint així perquè quedaré com la típica dona que està gelosa del seu home. No? Uh-huh. El gran exemple és Naera, que és, uh-huh, recordada per la deessa que va venjar-se d'en Zeus mil i una vegades per les seves infidelitats. Uh-huh. No?
Sí, i és molt heavy que recordem això d'Era, però, uh-huh, no, que Zeus se dedica a anar por ahí a fer el que li dona la gana amb tota criatura. O
clar,
sigui, molt, molt heavy, aquesta imatge. I, bueno, i tenies també un altre exemple, no, por ahí, Medea també, no,
sí,
com a exemple de gelosia.
No, Medea és la dona recordada per matant a seu fill després de la infidelitat de seu home, però ningú recorda que seu home li va ser infidel.
Clar.
De fet, si tu demanes a qualcú qui en no m'idea, te diuen se que va matant a seu fill, no se que va ser enganada i per tant...
Sí, sí, sí.
També és una resposta un poqueta esbojada, no? De matar el fill per infidelitat, però clar, el bessó és aquest.
Sí, 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 totalment. Com que ningú... O sigui, és graciós perquè el que dèiem abans, de que és una emoció que a més no volem tenir, aquí s'afegeix que si ets dona és... No vull tenir-la perquè la gelosia està malament i ho hem après moltíssim que està malament, però és que damunt en el cas de la dona jo seré la dona desequilibrada, la dona histèrica. Clar. Per tant, doble motiu per no voler tenir aquesta emoció, no?
Sí, i això se relaciona molt amb el darrer tipus de narrativa que hem analitzat, que són les tòxiques. Clar. Perquè, clar, si a tu te diuen que una conducta o una emoció que sents és tòxica, tu clarament no la voldràs sentir. I qui se du, jo crec, que aquesta càrrega extra? Les dones, perquè són les que normalment en les relacions heterosexuals tenen més càrrega emocional. I són les que se plantegen, ah, pues no diré això perquè potser això li fa sentir malament, suprimiré aquesta part de jo. I per tant, això resulta en que elles tenen encara més càrrega per ser narratives que m'ho diuen que és tòxica, la gelosia.
És que és fortíssima, o sigui, és que és rebre de per totes. Gelosia malament. No hi ha models de com gestionar-la. Si la sents de fora relació romàntica, no t'enteres de què va el tema. De dins relació romàntica, compte, perquè si ets dona, se te jutjarà com que estàs com una cabra. I a sobre, sabem, també per moltíssims estudis, que són les dones les que s'encarreguen de la gestió emocional, no? Això en vam parlar quan vam parlar de ruptures també, que al final les dones són, en relacions heterosexuals, són les que carreguen amb la responsabilitat de la gestió emocional també de la parella, de la d'ella i de la parella. I a tot això hem d'afegir que si a sobre te sents una mica gelosa, no ho expressis, gestiona-ho tu tota soleta, perquè a sobre, si no, te veuran com a la dona absolutament histèrica i loca. Per tant... Rafa, per favor, escriu ja, o sigui, posa't avui vespre.
Clar, no te pots sentir insegura, has d'estar empoderada i no pots sentir-te menys perquè vengui una altra persona.
Clar, 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 sí, amb això a vegades, sí, com que has de ser feminista també amb això, no? Has d'estar per sobre de tota vulnerabilitat.
Clar.
Totalment, totalment.
I a més, quan se creu que són tòxics, o sigui, a part de creure que són tòxics, creiem que són incontrolables, clar... una persona que ja de per si no té gestió emocional, si a més li deim que la gelosia és incontrolable, mai se plantejarà si se seu com du a terme, o sigui, com millorar la seva expressió.
Clar, no? Perquè això és una altra de les maneres com se presenta la gelosia, no? O sigui, se presenta també com una cosa que te consumeix, amb la que no pots fer absolutament res. Insistes, que és que vaig anar a Mario Casas tornant-se loco. És realment aquesta imatge de... Ja està, no. I tenim fins i tot expressions aquestes, no?, per crims passionals que són deguts a la gelosia, com a... Bueno, pues es que és lo que hi ha, no? O sigui, si te sents gelosa... I clar, més a favor de lo que està dient Manuela, si a sobre de que si ho representam així, el missatge que li estem enviant a la gent és que si a damunt tens això, ho has de controlar, però alhora t'estic dient que és incontrolable. Per tant, és una sensació com a d'indefensió i de desesperació de què dimonis faig amb aquesta emoció. Llavors ja te demano a darrere, Manuela, quina recomanació mos fas? Què faim amb tota aquesta informació?
Clar, jo diria que, com davant de tota emoció, el primer que hem de fer és identificar-la. I per això fa falta tenir en compte que la gelosia se pot sentir a moltes bandes, com han dit. I després... Jo crec que llevar-nos un poc aquest estigma de que és tòxica sempre, perquè des del respecte i des de la cura jo crec que podem arribar a expressar les nostres emocions i que ens poden ajudar per reflexionar. Per què me sento així? A lo millor sí que és per inseguretat, però per què me sento insegura davant d'aquesta persona? No?
Sí, o sigui, supos que seria la forma... Bé, aquesta autora, Krista Thomason, que diu, la gelosia és el preu que paguem per estimar. O sigui, es vincular-nos amb els altres té l'altra cara de moneda que, bueno, t'has de fer vulnerable a la gelosia.
I,
això clar, pot passar.
I que tota relació té un risc, que si, clar, evidentment, el risc de perdre l'altra persona sempre hi és, per moltes raons, i una d'elles és perquè li agrada més una altra, i això s'ha d'assumir des del minut 1.
Per tant, compassió, molta cura i referents per una gelosia... que no estigui tan moralitzada, que no estigui tan estigmatitzada.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
Més Oscar Wilde, sí. No? I menys Shakespeare, en aquest cas.
Exacte. Idò, això seria el nostre resum d'avui, Rafa,
sembla
que t'ha semblat, t'ha agradat?
T'ha semblat poc o que mitja hora parlant d'on te m'has, eh?
Te queixaràs,
més.
Està
no,
xulíssim.
Estic encantadíssim. I a més acabam amb una cançó que directament es diu Gelosia, Jealousy. Olivia Rodrigo, jo crec que no la conec.
És una cantant pop modern d'ara mateix. Sí.
He dit que quan li vaig dir a Manuela, Manuela, està amb dues cançons, me'n va poder passar, però un munt, sí, perquè sí. Clar, la gelosia està molt, molt, molt present. Llavors, faim un resumat i ho tancam?
Vinga, clar que sí. Dale.
Idò, avui hem filosofat sobre gelosia i narratives. Hem intentat contestar la pregunta sobre què mos ensenyen les narratives sobre la gelosia i hem vist que la gelosia és una emoció negativa que s'adona en un triangle social, és a dir, entre tres persones, que la gelosia se representa les narratives majoritàriament en context romàntic, és a dir, de parella, com una emoció despiadada i de forma diferenciada en homes i dones. És a dir, ells tenen comportaments de sospita, en canvi elles tenen comportament de reacció a una traïció, a una infidelitat. A més, hem vist que les conseqüències d'aquestes representacions són falses creences o un imaginari un poquet perniciós sobre la relació entre amor i gelosia, que sembla que l'amor demana la gelosia i si hi ha gelosia significa que hi ha amor. Té com a conseqüència també que no mos dona eines per gestionar la gelosia en relacions que no són relacions romàntiques i a sobre perpetua estereotips i rols de gènere. I això serà tot per avui.
I ara tinc una pregunta per Manuela. De totes aquestes narratives, quines creus, si parlant de la gelosia vinculada, per exemple, a la parella, que afina més el quadre, possible quadre patològic? Que, saps, que marca, que marca més bé l'evolució, els indicis, aquests símptomes, aquestes senyals d'alerta, que les veus o no, les vols veure, però que hi són, pum, 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 pum.
Uf, això és complicat.
Jo crec que Celos, que l'has posat per aquí, l'ho posa per aquí,
sí,
és una pel·li
que... Sí, aquesta ho mostra molt bé.
Sí.
Però és que, clar, jo crec que totes les que he mencionat són bastant patològiques i mostren bastant el procés de com te comences a obsessionar, cerques proves, després ja passes a la violència perquè no saps què fer amb aquesta emoció fins que arribes a fer coses...
Pues. Cert que és una autoafirmació, no? Ja veus proves on no n'hi ha, veus indicis on no n'hi ha, i qualsevol gest, paraula, senyal pot ser interpretada com a, bueno, la prova del delito, que,
sí, sí.
Que potser no existeix.
Sí, sí, sí. Que si vols ja un altre dia xerram de quina funció podria també tenir això, perquè evidentment, en context evolutiu, com que depenem molt de la relació amb els altres per sobreviure,
clar,
ja mos va bé estar un poquet alerta de compte que la meva parella no m'està posant l'atenció que hauria, compte que la meva amiga s'està desvinculant. O sigui, té cert punt adaptatiu, però això t'ho vendrem a contar si t'interessa un altre dia.
I també interessa moltíssim, o sigui, que posa data. En l'Estel que teniu en les postdramàtiques, exacte, posa ja el dia i el tema.
Perfecte.
Carmen, Manuela, moltíssimes gràcies.
Gràcies
a tu. Moltes gràcies.
Tema. Vinga, partim amb Olivia Rodrigo i després una pausa, sèries i cinema. With paper white teeth and perfect bodies, wish I didn't care, I know their beauty is not my life. But it feels like that weight is on my back, and I can't let it go. Come, comparison is killing me slowly. I think too much about kids who don't know me. I'm so sick of myself. Rather be anyone else. But jealousy.
Photos, I can't stand it. Oh God, I sound crazy. That win is not my loss. I know it's true, but I can't help getting caught up in like a comparison. It's killing me slowly. I think too much about kids who don't know me. I'm so sick of myself. Anyone else? Jealousy, yeah. Hiding from the
nostres ràdios, patrimoni.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I d'allà està aquí l'alter ego de la princesa Consuela, que és na Cata Rossell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
I també na Marta Pérez per fer l'escapada cinèfila cada setmana. Marta, què tal?
Hola, molt bé.
Vinga, avui dues sèries, com pràcticament sempre.
Però avui dos seriones, Duc.
Correcte.
Crec que Rafa te tindràs que posar a veure sèries en les dues que t'educo avui. La primera és una sèrie espanyola que se diu Jo Siempre a Veces, d'en Marta Bassols i Marta Loza, que acaba de guanyar el premi de guió, de sèries de Cannes. I la sèrie segueix a Laura, que és una jove que viu la vida a Berlín, llibertat, plans, caos, fins que apareixen Rubén i s'enamoren, però s'enamoren ràpid, molt, molt ràpid. Tant que ella deixa tot per anar-se'n a viure amb ella a Barcelona, se queda embarassada i no és una comèdia romàntica,
no,
això és la vida real i quan el nen té 2 mesos se separa. Què passa? Se separa i se troba sense casa, sense feina i pràcticament sola davant la maternitat. Si vols sentim el tràiler i ara ens xerram.
I de què treballa el guapa?
Faig producció a festivals.
Ens vam conèixer a Sonar i ens vam enamorar allà.
Te'n va demà perquè viu a Berlín.
Un moment, no hace falta ni que te vayas.
Con nosotros.
Viniste pedo con la puta cara llena de pintalabios después de follarte a otra.
Ya está, Laura, por favor, ya está.
Menos mal ya saliste de ahí.
Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
Laura, no digas tonterías, ¿eh? Y tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
La primera pregunta es... Es pregunta, ¿eh? No, no tengo una respuesta, de fet. ¿Has de apostar por una relación que comienza en el sonar?
I que dus 2 mesos amb ell. Ell se troba...
Marta, piénsalo.
No és aposta. Has de deixar la teva vida... No.
Rotundament no. Clar que no. Aquesta sèrie no parla només de maternitat, de totes maneres. Parla de gentrificació, precarietat laboral, impossibilitat d'independitzar-se, relacions que no encaixen amb els models de sempre. Però, sobretot, m'apareix que han apostat per una actriu totalment desconeguda que donarà que parlar perquè és una bomba, és una actriu supermagnètica.
Anna Boga,
com la soledat emocional. La sèrie xerra també de falta de xarxa de suport i és feminista però de veritat, no només el que conta. Vull dir, l'equip creatiu majoritàriament està femení, el rodatge ha estat adaptat a la criança i no a l'inrevés.
Ah, que bé.
I bé, és una sèrie íntima, crua, que té bou propi, no? I sobretot és original, no hi ha girs. És quotidianitat i conflictes, que el que m'agrada és que no se resolen sempre. com
bueno,
la vida mateixa.
Són 5 directores i 3 guionistes, totes dones, o sigui, està molt
sí. I la Marta Bassols i la Marta Loza, que són les guionistes, també sí, també han dirigit. Està en David Menéndez, que és un actor que jo odi el seu personatge, ho fa beníssim, és un manipulador de manual. També està en Paco Tous, està en Maria de Medeiros. I na Marta Bassols, que és la guionista i la directora, fa de millor amiga de l'actriu, perquè ella és actriu.
No ho sabia.
I una sèrie, de veres, no és una sèrie d'aquestes per desconnectar que ai, puc estar mirant el mòbil mentre mires la sèrie. No, és una sèrie per estar, per connectar, perquè la història és una història de personatges.
No creus que és un dels retrats de la maternitat més fidels dels darrers anys?
I cru.
Cru, sí, clar, sí. Reals.
I molt real. Inclús, jo què sé, està rodada a Barcelona majoritàriament, però tu saps que això és Barcelona, però no quan te posen a moltes pel·lis amb el Parkway, no. És poble sec, és una Barcelona reconeixible, però amb els seus estrangers en el pis de vora. Mm-hmm. I
amb aquesta cosa que quan ella ha de tornar, no us contarem per què, però ha de tornar a casa son pare i sa mare, és a un barri d'un suburbi de sa Barcelona menys estètica.
Totalment.
De qualque manera.
Cada capítol, el primer és la relació d'ells dos, un poc el que surt en el tràiler i el que han xerrat de com s'enamoren, però després, són 6 capítols, doncs els altres capítols, cada capítol és una casa dels pares, un poc les cases on ella va transitant amb un nadó perquè no té la seva vivenda.
I dos 6 capítols, com dius, a Movistar.
De 30 minuts.
30 minuts o més, o sigui que una sèrie que més se veu aviat. I tenim un segon títol, també interessant.
També molt interessant, i se diu La mujer danesa, és una comèdia negra. ¿Vale? Segueix a Ditte Jensen, que és una exespia del govern danès que decide retirar-se a Reykjavik cercant tranquil·litat i vida normal. Quin problema té? Que aquesta dona ve de l'elit de l'espionatge i de cop tenir veïns que fan renou, o que els nens juguen massa en les pantalles, o cotxes mal aparcats, no li va bé. Què fa ella? Començar a solucionar els problemes com si fossin operacions militars. Ella t'ajuda tant si vols com si no vols. Si voleu, sentim el tràiler.
Venga.
Vete, fuera de aquí. ¿Has olido algo rico? ¿Te creías que te podías cagar en mi jardín? Ditte Jensen. Acabo de mudarme a Islandia.
La mujer danesa.
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
Molt curiosos els codis nordis. Una danesa, que ja és un país que nosaltres imaginem i sabem que és tranquil, se'n va a Islàndia, però està més tranquil. Sí, clar. I les islandeses, el millor, diuen no, les Feroe, que encara està més tranquil.
I a part d'ella, la veritat que la sèrie rius molt, però és molt bèstia. És una sàtira bèstia, no? Perquè ella, per exemple, té uns valors, dius, ostres, li agrada el medi ambient, vol cuidar el medi ambient, i la sèrie critica, no?, aquest postura ecològic de reciclar però hiperconsumim. No. Ella sí veu que tu tens un cotxe molt gros i poc ecològic, si no te'n desfàs d'ell, ja farà que te'n desfàs d'ell. Saps? No,
és un poc la superabuela,
o la llengua, no? També fa una crítica a la llengua, que ara per tots els països nordis se parla anglès, sí. No? I ella diu, ostres, què passa? Que hem perdut la nostra identitat, no? Això mos sona. I també incomoda la gent tot el rato perquè xerrien de nas, critica l'individualisme.
A mi m'ha recordat un poc a Los Asesinatos de Mamá. Bueno, recordeu que venjava sí. La seva família amb maneres particulars, no? Matava gent. Sí, m'ha recordat un poc.
Ja m'agrada molt aquesta actriu, és la de la Reina Corazones, per exemple, i d'altres, no?
És brutal.
I sembla molt bona, la
veritat. I a part, la sèrie és molt original, perquè és el que vos conto, però després, de cop, te mescla realisme en moments teatrals, com uns balls, ella surt ballant a cada capítol com una vàlvula d'escap emocional. Mm-hmm. És una sàtira que vos recomano moltíssim, que critica això, societats modernes, còmodes, però a la vegada bastant individualistes i una mica hipòcrites, no?, és la seva crítica.
Molt bé, i dues recomanacions.
Filmin 6 capítols, 50 minuts.
Filmin 6 capítols, 50 minuts, La mujer danesa, i abans també han recomanat Jo sempre a veces anava al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Una escapada que avui ens du cap a la Xina, Marta.
Cap a la Xina. Sí, avui m'he posat densa i és que s'estrena... Bueno, s'ha estrenat avui, de fet, que la cartellera canviava avui. Resurrection, que és una pel·lícula de Vigan, que a més du premi des de Cannes, va ser el premi especial del jurat. És un món post-apocalíptic, és com una distopia on la humanitat ha renunciat a somiar a canvi de la immortalitat. Només és que són més rebels, somien, però també van tornant cada pic més grans, no? Hi ha un ésser misteriós que continua somiant i s'amaga dins les pel·lícules. És una pel·lícula contada a través de capítols. Cada capítol és un gènere cinematogràfic perquè, davant de tot, és una pel·lícula que és una carta d'amor al cinema i als diferents gèneres del cinema, no? És un viatge, de més, a través d'un segle sencer de la història del cinema i de la història de la Xina, que a mi m'ha recordat aquesta definició a una pel·lícula que se va estrenar fa uns anys que jo vaig adorar. No té res a veure la temàtica, però jo sí crec que són aquestes pel·lícules tan gegants, tan inconmensurables, que és Hasta Siempre, Hijo Mío. No sé si la vareu poder veure un cinema, que també xerrava com a de 20-30 anys de la Xina, i és una pel·lícula que sí, que és un homenatge nostàlgic, però és una declaració d'amor al cinema i que és el darrer refugi dels somnis, no? Són 160 minuts, ja sabeu que aquestes pel·lícules són llargues, però que és llarg per explicar 100 anys de la Xina o 100 anys del cinema, no? 160 m'apareix poc. Després hi ha moltes referències cinematogràfiques, tenim l'expressionisme alemany, tenim Lynch, tenim coses d'en Tarkovsky, jo crec que és una pel·lícula per cinèfils, però diuen que és una de les grans experiències cinematogràfiques del cinema. Aquest director, recordeu, té 4 pel·lícules, de fet té 36 anys i és com està considerat un visionari. De fet, va fer Largo Viaje Hacia la Noche.
Sí, és l'única que he vist, ara estava repassant.
Sí, que és una pel·lícula de 2018 que va sorprendre a tothom perquè eren 59 minuts d'un plànol seqüència rodat en 3D. Aquí, en aquesta pel·lícula, Resurrection, també hi ha un plànol seqüència, però com Sirà, que no és lo famós d'aquesta estrena, no? Són moltes coses que mesclen història, mesclen cinema i mesclen la vida d'un país que té moltes coses per contar.
Idò, Resurrection és l'escapada cinefila d'aquesta setmana, Cine Ciutat, en versió original subtitulada. Què heu vist aquesta setmana, Cata?
Jo he vist una estrena, però a plataforma a Netflix, que se diu Todos los lados de la cama, que jo tenia un record de la primera pel·li que crec que va deu fer fa 20 anys, El otro lado de la cama. I
20 o més?
20, no? No ho sé, és veritat que no. No, no, no tinc ni idea. Mira-ho.
El otro lado de la cama i després va haver
no,
després
fa més,
una segona
clar,
part.
Sí,
no?
Sí, perquè... Sí. No? I veure... després sí, però l'altre ja no m'ha agradat. Ah. Bé, aquesta és veritat que s'ha estat...
És de 2002.
Vale. Ouch! Bé, i de la història de lo que són els fills d'ells... No, a mi no m'ha interessat gens, però és veritat que quan s'ajunten Alberto San Juan, en Willy Toledo, en Ernesto Alterio, en Secund de la Rosa, passes un gust. Ara, són tres seqüències així. Mm-hmm. Una pel·li, mira, sense més. No, no diré molt recomanable.
Marta, què has vist?
Jo he vist una cosa un poc més desagradable que Nakata, i és que he vist la guanyadora de Sitges, que és l'hermanastra Fea, una pel·li noruega, molt desagradable, però molt interessant, perquè és la revisió del conte La Cenicienta, però des de el punt de vista d'una de ses germanes, no des de sa protagonista, que és aquesta, quin preu està disposada a pagar per ser la persona que se casi amb un príncep, no? A nivell estètic, sobretot, és una pel·li no sempre, seré molt educada, no sempre agradable de veure. Jo m'he hagut de girar un parell de pics, però és una reflexió superinteressant. És molt nòrdica, és una pel·li noruega i se nota. Hi ha coses d'aquesta pel·lícula que m'han recordat en aquella d'en Lantimos amb Olivia Colman, La Favorita.
La Favorita.
Sí, que també...
Molt bona.
Molt bona. No està gravada igual. La Favorita tenia aquella càmera, aquell ull de peix tan característic. Aquí no és això, però sí que hi ha coses que me recorden molt aquella pel·lícula i en aquesta sensació que te deixa. I tot el que arriba de Sitges, pues, bueno, ja sabem, no és de por, no és una pel·li de por, no és una rom-com de ses que a vegades d'una cata, no. Aquesta has de tenir cos.
I està per arribar a Cannes la setmana que ve,
està,
no?
Per arribar a Cannes, està per arribar a Cannes, que ja sabeu que és un festival... s'estrenen coses molt, molt guais. És un festival elitista, un poc elitista, que no...
Hi aniràs?
No, però crec que tindrem a anar...
Tindrem a Imma Pilar allà, com a corresponsal, que...
Que sempre mos posa ses dents llargues.
Estrena, si algú, diguem, potent, és que ara no me'n recordo del cartell, però crec que estrenava algú potent. Ara no me'n record quin...
Bueno, d'Espanya estrenen
sí,
Los Rodrigo, Javis...
Rodrigo Sorogoyen.
Rodrigo Sorogoyen i Almodóvar.
Bueno, Almodóvar.
No, Almodóvar no.
No estrena, però la du, no?
Bueno, no estrena, però du la pel·lícula. Però sí. Després de Lorca, de Los Javis...
La Bola Negra, sí.
I se de Rodrigo Sorogoyen...
El Ser Querido i Amarga Navidad, tres espanyoles, i de... mm. Sí...
Amarga Navidad, que va a competició en la sessió oficial.
I després, una sèrie que s'ha duit a Cannes, que jo tinc moltes ganes de veure, perquè he vist el tràiler i m'ha encantat, que és Se tiene que morir mucha gente, de Nana Castillo i Ana Macarena García, de protagonistes.
És el llibre d'Ana Victoria,
Victoria Martín, sí. Mm.
Després també estrena Ira Sachs, que a mi és un director que m'encanta, i Pavel Pavlikovsky, que és, a mi aquella pel·lícula... Bueno, m'encanten les seves pel·lícules, i Laszlo Nemes, que va fer El hijo de Saúl,
Sí.
Així que hi ha coses. Però Nira Sachs és un director que m'encanta.
Que la coreografia de La Bola Negra l'ha tornat a fer, ben igual que la Messias, a Nebelen Martí.
La de mallorquina.
Sí, mucha muchacha. Va venir l'altre dia aquí al teatre principal a presentar Cantar de Gesta i li van entrevistar aquí a l'aviador i sí, diu que està encantadíssima de Los Javis i que sempre que la cridin ella farà que faci...
Hombre, clar,
i que estarà a Can. També la podem cridar un dia, perquè estarà Can presentant La Bola Negra.
S'estrena també una altra cosa avui, que Nakata m'ha dit... Ah, pensava que la teva escapada...
Sí,
pensava
sí,
que
la
teva
sí.
escapada jo aniria cap aniré. A la redacció de Vogue. Però no, i és que s'estrena El Diablo Viste de Prada 2, que jo m'he menjat, he de dir, tota la promoció, totes aquestes preestrenes amb na Meryl Streep, és que, clar, Emily Blunt, Anne Hathaway, són tan precioses, tan estiloses, tan increïbles, que he de dir que jo la veuré.
Repeteixen les tres, no?
Repeteixen les tres.
I ha passat molt de temps. O sigui,
han passat 20 anys.
Però clar, això s'ha d'integrar. S'ha d'integrar la trama, no?
S'ha d'integrar la trama, clar. Sí. De fet, ara vaig veure una entrevista de com Anna Wintour va telefonar a la que seria Emily Blunt i digue-li, tu saps qui és l'autora del llibre, no? I jo no sé qui és. I Emily Blunt li va dir, sí, va ser júnior teva. Diu, doncs ha escrit un llibre. I el llibre era El Diablo Viste de Prada.
Ostres.
Així que, amem, crec que no serà la primera. No és que la primera sigui una obra mestra, però... No.
La primera va ser molt divertida.
Clar,
i clar. I a part, era una d'aquestes pel·lis que no mos esperàvem, i de cop va venir i va ser... I veure una Meryl Streep fer d'aquesta tia, doncs
aquella manera de
ja
ser
veurem, llibert. Ja vos ho contaré.
Sí.
Efectivament, mira, ja tens deures per la setmana que ve. Marta, Cata, moltes gràcies.
A tu,
bon
a tu.
Cap de setmana llarg, no? Perquè no és tècnicament un pont, però és un cap de setmana llarg que comença
demà. Jo a tot li dic pont, tot el que no siguin dos dies.
I com que demà és festiu, nosaltres ja ens acomiadem fins a dilluns. Estarem aquí a les 6 a l'aviador. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Bueno, deixant en Los Bravos nous temes d'aquest concert que demà se farà al Trui Teatre a partir de les 8, 60 aniversari del Black is Black. I com Los Bravos ens acomiadem per avui. Bon cap de setmana llarg a tothom. No, I just can't explain all the joy she brings my way. But there's one thing that I know, I'm done at this mistletoe. Yeah, I'm gonna kiss you and wish you a merry, merry Christmas. A merry, merry Christmas, my little darling. My little darling, my little darling, oh my little darling. Oh, it's Christmas, it's time of me.
Christmas tree. Santa Claus coming with a whole lot of loving. Hey baby, I've got everything I need, and I'm gonna wish you. Hey, I'm gonna kiss you. I'm gonna wish you a very Merry Christmas, darling. Merry Christmas. Coming down and she's getting off the plane. The snow's coming down and she's getting off the train. The snow's coming down and she's walking in the door. Hey, Merry Christmas, baby. That's what Christmas is for. Oh yeah, that's what Christmas is for.
Stay close to me.
Stay close. Dos y ya.